al dia, amb Joana Marató.
Onze i cinc minuts, bon dia, continuem en directe. Això és IB3 Ràdio i començam aquesta tercera hora de programa ara amb Bernat Nadal al control tècnic i Yolanda Ruiz a la producció. Encetem tercera hora de programa i volem comentar-vos una notícia curiosa que ha tingut lloc a Itàlia amb un home que s'ha fet passar per sa mare morta.
Madre, hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca. Madre, te quiero hacer tantas preguntas, nada es fácil sin tu ayuda. Madre, porque tu vida fue mi vida, ese punto de llegada y de partida.
La història és la d'un home de 57 anys que ha estat descobert després de desfressar-se de sa mare difunta per continuar cobrant la pensió. Els fets van tenir lloc a Borgo Virgilio, a la província de Màntua, a Itàlia, on l'home va acudir a l'Ajuntament amb perruca, maquillatge, ungles pintades i roba de dona, i tot fent-se passar per sa mare, na Graziella Dall'Oglio. El seu objectiu era renovar el carnet d'identitat per poder continuar cobrant la pensió de sa marona. Els funcionaris, o sorpresa, varen sospitar i avisaren la policia. Quan en comprovaren la identitat, detectaren que no era la dona, sinó que era el seu fill, i varen decidir investigar més a fons. Quan la policia va entrar al domicili d'aquest bon home, varen descobrir que sa mare feia 3 anys que havia mort i que el cadàver havia estat momificat i ocult durant tot aquest temps a casa seva. L'home ha estat denunciat per múltiples delictes, ocultació de cadàver, suplantació d'identitat, estafa a la seguretat social i falsificació documental. Segons mitjans italians, l'home feia d'infermer i presumptament va aprofitar la seva formació en momificació, supòs, per poder conservar aquest cos. No sabia jo que infermeria t'ensenyaven a momificar.
Tampoc desconeixia aquesta part o aquesta signatura
secreta.
Ho investigaré,
perquè a mi ser infermer és una cosa que podria fer-ho, però no m'ha estirat gaire mai. Però a mi ser egiptòleg i momificar és una d'aquestes coses que hagués pagat
com
per fer-ho.
Com que pega més a la gent que estudia...
Ciència forense.
Exacte. Però bé, per ventura sí que hi ha qualque assignatura que desconeixem dins la carrera de
971-13-9900. Si hi ha qualque infermer que ara mateix estigui escoltant la ràdio i mos vulgui resoldre aquest dubte, o qualcú de la facultat d'infermeria de la UIB, 971-13-9900. Telefonau-nos si hi ha una assignatura a infermeria, jo què sé, segon o tercer desgrau, que sigui momificació per suplantació d'identitat. Que trobo que seria meravellós saber si això existeix o no existeix. Hem de dir que aquest succés ha causat una gran consternació a la comunitat local i ha generat una forta repercussió mediàtica internacional. De fet, ara mateix, a IB3 Ràdio, que formen part d'aquesta comunitat internacional, n'estan parlant per aquesta macabra realitat d'un cadàver momificat, i no només per això, sinó pel grau de planificació i engany que suposava aquest frau. A més, aquest cas ha tornat a posar sobre la taula la vulnerabilitat del sistema de pensions davant fraus, especialment quan no hi ha mecanismes que verifiquen regularment vida i identitat en casos de persones grans. No sé, Joana Marotto, què arribaries a fer tu per cobrar una pensió?
Clar, ja a les 9 ja t'havia dit que aquesta...
Que res.
No, que res, perquè és que, clar, aquesta pregunta és que me crea una mica d'angoixa i tot. I sí que t'he de dir, Xisco, que ho hem parlat en el principi del programa, però ara sí que veig com a més clar que aquest home, d'una manera o d'una altra, té una obsessió per sa mare, perquè encara que se vesteixi d'ella per anar a cobrar sa pensió i seguir tenint aquest dobrets a sa seva butxaca, és que la té morta a casa seva i la té momificada. Vull dir que no només que la vulga utilitzar per cobrar, sinó és que la deu tenir a casa i qui sap si com netgin parla amb ella i fa veure com si encara no hagués mort.
T'ha marcat aquesta sèrie?
És que m'ha marcat moltíssima. És molt dura, no l'he acabada de veure, vull dir, l'he de veure en petites dosis.
Jo vaig per ser capítol.
I de jo també.
Vaig mirant mitja hora quan puc, perquè és cert que té imatges, sobretot, d'aquestes que se te queden gravades a sa retina, i jo som molt aprensiu. He descobert que en sa edat, així com abans, podia anar al RAM i me podia colcar a qualsevol cosa, o podia anar a Sawa City i tirar-me per qualsevol tobogan i no me feia res, ara tot m'impressiona.
Aquesta comparació amb el RAM m'ha encantat.
No, me refereix a que no puc pujar atraccions perquè m'impressiona tot i, darrerament, mentem que imatges de força visual, com s'has dit Game, també m'impressionen.
Sobretot
si m'escoltassis, ho haguessis filat tot.
No, m'ha fet gràcia, la comparació. Clar. Però jo crec que allò que escarrufa més és pensar que aquesta història d'aquest italià o aquesta història de la sèrie de Net Gene és que són reals, vull dir que Net Gene ha existit de veres, no és que qualcú ha fantasejat i ha creat una pel·lícula com va fer en Hitchcock i va fer Psicosis.
T'anava a dir Net Gene, per donar una mica de context en els nostres oients, és un dels primers assassins serials de la història d'Estats Units, en el qual es varen inspirar, entre d'altres, el personatge de Norman Bates i també el de la matança de Texas, perquè era un home que un pizza mare havia mort.
El Silenci dels
Anyells, també. Sí, és que té com a diferent vessants, per sobretot el personatge de Buffalo Bill, quan se fa un vestit de pell humana, que és una mica allò que va fer Net Gein, que és que va...
Jane.
Talment, que va guardar sa mare i ell mateix se va vestir en sa pell de sa mare i després varen trobar en allò que era el seu pati enterrades unes quantes dones a qui també havia tret sa pell a trossos per vestir-se amb aquesta pell.
I fer-se cinturons i fer cadires, mobiliari, llàmpades també,
ja
de pell humana. O sigui, escarrufa moltíssim. Però bé, avui la notícia era aquesta, que un italià s'ha fet passar per sa mare, morta fa 3 anys.
Que aquest italià no ha fet tanta cosa. Només s'ha fet passar per sa mare, però tu ja saps que a nosaltres ens agrada molt estirar del fil d'Ariadna i arribar amb allò dins l'hospital.
Recomanem als nostres oients que recuperin, si poden, el programa a partir de les 9, en què hem parlat i hem mostrat també a través de la televisió aquestes imatges d'aquest italià que, com explicava en Xisco, s'ha fet passar per sa mare i que ara ha estat descobert després de 3 anys en què ha guardat momificada sa mare a casa seva, però seguim amb més coses. I de fet, ara que són les 11 i 11 minuts, volen dedicar una estona a xerrar-vos de bona música, la de la cantant Zahara.
Demasiadas canciones creadas en este instante. Demasiado comprometido solo con su arte. Demasiado tiempo invertido en mirarse. Demasiadas canciones, demasiados farsantes. Demasiadas pocas mujeres tocando en festivales. Demasiado poco dinero, aunque sean headliners. Demasiadas canciones que son un nuevo temazo. Demasiado privilegiado, quejándose todo el rato. Demasiado selfie desde el escenario.
El proper dissabte, dia 29, Zahara aterrarà sobre l'escenari del Teatre Principal d'Inca en la seva gira acústica i clourà el Fona Fest Fall d'enguany, que ha tingut actuacions de Pinyol Vermell, com el concert de Miquel Serra i Joan Miquel Oliver Calliro, i el de la cantautora Sunny Ward a Santa Margalida. Els amants de la bona música teniu una cita aquest dissabte i nosaltres ara en volem fer una prèvia precisament amb ella, en Zahara, que ja poden saludar. Zahara, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Encantat de saludar-te. Ara ho dèiem, aquest 29 de novembre tocaràs el Teatre Principal d'Inca a Mallorca en el marc de la teva gira acústica i te presentaràs sobre l'escenari en el teu estat, podríem dir, més primigeni, guitarra i piano, que és allò que més t'agrada, sí. D'aquest format tan íntim que sobretot te permet mantenir aquesta comunió, si se pot dir així, en el teu públic.
Sí, perfectamente lo has dicho. Sí, es una manera de volver al estado más primitivo de las canciones, de también conmigo misma, de conectar con un lado que se aleja de toda esta super show que hay en los festivales, ¿no? De mucha gente en el escenario, de tarimas, de una estructura más sólida e inamovible, y de repente, pues en el acustiquísimo, en este formato, me permite una flexibilidad y libertad que va en función precisamente de lo que decías, de la comunión con el público, ¿no? De cómo se siente. Yo incluso me preparo un set list que es errante, va transformándose en función del día, de cómo me siento, de cómo está el público, de lo que veo que necesitamos, y para mí es un tipo de concierto súper especial.
M'agrada això de checklist errante, m'apuntaré a partir d'ara. Quan quiera canviar de canciones diré, es que tengo una checklist errante con se dona Zahara. I ja està.
Claro.
Clar, perquè tu, Zahara, vares començar molt jove. Eres molt nina quan vares començar i supos que has fet de tenir tantes cançons, tant d'himnes, tant de hits, i sobretot un públic que t'ha seguit des que eres molt petita, també t'ha permet fer això. Com un moment determinat, ets una Zahara més postadolescente o ets una Zahara que decideixes tirar per el darrer disc. Això també només s'ho poden permetre artistes com tu.
Oh, pues, si es verdad que llevo tiempo, la verdad. Y para mí también es mágico eso, el tener canciones que conectan con un lado más joven, que yo ahora las canto, de hecho, pues digo, uy, cuando escribí esto, ¿no? O sea, ¿en qué situación me encontraba? Qué lejos estoy ahora, pero qué bonito es volver a cantarlo desde la visión adulta, sabiendo que hay personas ahora que conectan igual que yo cuando la compuse hace 20 y tantos años, o que soy capaz de interpretarla desde un cariño y una visión de acompañamiento, ¿no? De mira, pues sufrí de esta manera, me faltaban las herramientas y ahora que estoy en otro lugar puedo observarme y cantarme con cariño también, que es una oportunidad que me doy que... porque normalmente también en otro tipo de giras no pasa, porque vas un poco más al repertorio nuevo, a presentación de disco, ¿no? O sea, aquí, pues como dices, tengo canciones desde hace la mitad de mi vida y recuperarlas también es un momento súper íntimo para mí.
Clar, ho dius amb una veu així com a fluixeta o molt modesta, però és que només tenies 12 anys quan vares començar. I m'ha agradat això que dius, de que no renuncies de cap manera a les cançons de quan eres jove, no? Perquè hi ha vegades autors, escriptors o fins i tot músics, no?, que tenen aquesta mica de vergonya, no?, de recuperar per aventura versions passades perquè s'hi senten com a molt llunyans, no? Vull dir, al final, tu eres aquella adolescent de 12 anys que va començar cantant una paraula i que ara la canta 20 anys després, però que encara queda qualque cosa, no, de Nazara d'aquella època.
Claro, es que somos un poco todo lo que hemos hecho, ¿no? Y eso nos construye. Hay veces que yo creo que obviamente conectar de la misma manera es imposible, pero encuentras los caminos para llegar a las canciones, a las emociones que las ayudaron a generar. Y aunque hay canciones que, por ejemplo, yo no conecto, obviamente, porque se las escribí pues a un chico, es una canción que un chico me rompió el corazón, pues obviamente a mí ese chico ahora ya no me importa absolutamente nada. Pero lo que sí que me hace conectar con la canción es saber la emoción que produce esa canción, ¿no? La cantidad de gente que ha llorado gracias a esas letras y que se ha emocionado y que ha encontrado en mis palabras una manera de expresar lo que sentía y no sabían cómo hacerlo. Y eso a mí me llena de una emoción potentísima que es a la que me agarro para interpretar o volver a interpretar estas canciones.
Clar, m'ha agradat això de cantar-me con cariño, que és important, saber anar sumant experiències i anar sumant el passat també a l'evolució lògica com a artista. Clar, en aquesta cançó que hem posat de presentació, a Demasiadas Canciones, tu dius això de demasiadas pocas mujeres tocando en festivales, i de fet tu tanques aquest Fona Folk Fest d'enguany. Ara encara hi ha sostre de vidre, és a dir, encara les dones, a segon quin tipus de festivals, els programen com a accessori i no com a reclam, encara estem en aquest punt en el món de la indústria musical.
Yo siento que sí, siento que creo que antes de la pandemia todavía había un intento de esta búsqueda de la igualdad, pero que tras la pandemia la industria se ha convertido en un sálvese quien pueda, que el feminismo ha desaparecido de la agenda, ¿no? Y lo he notado muchísimo este año, que yo pues he estado tocando en muchísimos festivales y me siento fenomenal, yo creo que yo he podido estar ahí, pero en muchísimos de ellos era la única mujer que estaba tocando ese día en el cartel. Y eso se nota a muchos niveles, ¿no? De repente un backstage con ausencia de presencia femenina, cuando en realidad las mujeres somos la mitad de la población, también un público que al final acaba estandarizándose también porque va a ver a un tipo de grupo que es un poco pues bastante... Pues todos los grupos acaban pareciéndose entre sí, pues porque al final vienen del mismo sitio, hacen el mismo tipo de música, se expresan y se comportan igual en el escenario. Entonces al final es una pelea también estar ahí que resulta agotadora y que a mí me parece un poco que es tan obvia que no entiendo cómo hay, aunque sea un mínimo de vergüenza y de intentar compensarlo ya no desde una voluntad feminista y de igualdad, sino quizá, aunque fuera desde la vergüenza, pero es que no existe siquiera, porque a la vista está, que si te pones a ver estos carteles no había prácticamente mujeres, cuando estamos en un momento además de crecimiento de proyectos con mujeres liderándolos o tocando proyectos emergentes, DJs, o sea, creo que vivimos en un momento súper enriquecido de mujeres haciendo música que no se está viendo reflejado en los carteles.
Ja, quan després les dones destacau, jo, per exemple, penso una vegada i una altra en la darrera gala dels premis, los 40 Awards, que van triomfar na Rosalía i na... Ara me surt Natàlia, no és Natàlia, na Aitana. Elles dues se'n van anar d'un munt de premis i va pujar un homo, en Dani Martín, a reivindicar precisament un amic seu que també s'havia duit un premi, però suposàvem que no li havien fet com a massa cas, no? És a dir, és com si fins i tot quan les dones destacau sempre s'ha de demanar com a perdó a una indústria en què se suposa que si qualque indústria ha de superar precisament aquestes coses, és indústria musical, que és art, és talent i és creixement.
És que esto de Dani no lo vi. ¿Qué fue lo que pasó con él?
Que estaba Dani Martín del Canto del Loco la noche de los premios sí. De los 40, que fue muy comentado, que él cuando subió al escenario dijo, muy bien Aitana, muy bien Rosalía, pero. Que no mies cantant, ay, es que era un de que sortía en Daurin, era un cantant jove.
Ya, sí, Dani, claro, Dani Fernández.
Dani Fernández. Exacte, sí, de Dani a Dani. En Dani Fernández, en Dani Martín va parlar d'en Dani Fernández. I clar, seguint se va quedar com un poc estorada, perquè teníem en Rosalía presentant disco, teníem en Aitana que ho havia petat, i aquest jove sortia de darrere un cantó dient, sí, però a mi que m'emociona és Dani Fernández.
Bueno, vale, pues enhorabuena, Martín. Me alegro por ti. Sí. Pero la verdad que en un momento de reconocimiento precisamente a las mujeres, y justamente dos mujeres hiper exitosas, que están por encima de absolutamente, yo creo que cualquier proyecto masculino, que menos que simplemente agradecerlo y aplaudir, y no, o sea, quiero decir que creo que está un poco fuera de lugar reivindicar la figura de cualquier hombre, aunque sea un hombre como Dani Fernández, que se lo puede merecer, pero que creo que no es el momento de reivindicarlo, ¿no? O sea, deberíamos estar agradecidas de que precisamente pues el talento de Rosalía y de Aitana sea reconocido.
No, si precisamente ese es el problema, que lo millón de Dani Fernández se lo merecía, pero que no era el momento, que a veces pasa.
No, por supuesto, claro. Si es que no nadie está negando, conozco a Dani, aparte, que es maravilloso. No es que no se lo merezca o no, sino que el momento de reivindicación, el lugar de reivindicación no es ese. Sobre todo cuando precisamente quien se lo está ganando no puede ser más, no sé, no puede tener lo más merecido, ¿no?
Per un espai de reivindicació, especialment aquesta entrevista, som en conversa amb Zahara, la cantant serà aquest cap de setmana, aquest dissabte, dia 29, al Teatre Principal d'Inca, com a cloenda del Fona Fest Fall d'enguany. Volviendo a esa canción a la canción que escuchamos al principio, Demasiadas canciones, m'ha encantat esto de demasiado tiempo invertido en mirarse, demasiados farsantes, demasiadas canciones que son el nuevo temazo, demasiado privilegiado quejándose todo el rato. Han de dir que te has quedado a gusto.
És un poc la perla, ¿no?
És a dir, no has dejado a nadie. És a dir, por si hay una pregunta en el aire que cantaba esa del Pantoja, lo resuelves todo en un tema, tú.
Bueno, es que es el tema del momento, ¿no? Creo que esta sobresaturación de... Bueno, no solo de la industria musical, ¿no? Yo creo que lo vivimos en todas partes, que lo estamos palpando y que yo creo que encima esto todavía va a más, ¿no? A esta necesidad continuamente de triunfo, de mostrar el éxito, de compararnos, de ser lo más, de llenar más salas, de hacerse el selfie en el escenario mostrando la sala petada, de solo relacionarnos desde la estética del éxito, creo que es súper peligrosa y que nos lleva, pues eso, ¿no? A no bajar un poco un peldaño y observar lo que tenemos, mirar las cosas con conciencia, y creo que nos lleva este sistema turbocapitalista a la hiperproductividad, a la sobreproducción, a la autoexplotación, y que por alguna tendrá que petar, no sé cuándo, pero vamos, ahora mismo está la cosa complicada.
Claro, i tu com has viscut aquesta evolució, Zahara? Tu que ets una lota joveníssima, perquè vas començar també molt jove, i que has vist com ha evolucionat aquesta indústria. I clar, és cert que ara vivim immersos amb aquesta cultura de selfie, amb aquesta cultura d'haver d'estar tot el dia fent veure que fas coses, quan en realitat, com a artista, el millor que tu necessites és descansar i tenir una estona per fer cançons, per fer música o per trobar inspiració, que no sempre és fàcil.
Pues es que, mira, yo el cambio mayor que he visto es que cuando monté, por ejemplo, mi sello, que fue la manera en la que me profesionalicé en el mundo de la música hace 14 años, había un hueco para un artista como yo, ¿no? O sea, había un espacio para una artista alternativa que podía lanzar su carrera sin el apoyo de una multinacional y que el público estaba deseoso de conocer historias y de profundizar en el relato ajeno. Y yo creo que vivimos en... Esto ha virado porque socialmente estamos también acercándonos a la era del narcisismo, donde yo siento que a veces hay más artistas que público, donde los propios y propias compañeras, compañeros de profesión muchas veces no se escuchan a sus coetáneos porque están ensimismados en lo que hace cada uno. Pero por lo que también has dicho, ¿no? Por esta presión continua de tener que estar lanzando canciones como si fueran productos y vivir también la falsa ilusión de vivir de nuestro trabajo que nos obliga a estar doblegados al sistema, ¿no? Entonces hay poco espacio para la pausa, para la escucha, para la conversación y esto se traduce pues en lo que vemos, ¿no? En una industria que está favoreciendo continuamente la producción de canciones, pero la poca assimilación de ellas i de lo que hi ha detrás.
Poca cosa més a dir, la veritat, Zara, un artista que fa de la música una manera de reivindicar i de reivindicar-se. Ja per acabar i abans d'acomiadar-te, digue'm una miqueta què esperes tu del concert de Mallorca i què t'agradaria que s'endugués la gent, els teus seguidors, que venguen a veure-te.
Ay, bueno, mira, yo ya he tocado en este teatro porque fui con Juno, con un proyecto que tengo junto a Martí para Arnau, y fue precioso, debo decir, la verdad. Así que estoy muy ilusionada por volver. Yo espero que quien venga, pues que venga un poco pues con el corazoncito abierto a llenarse de emociones, algunas dolorosas, otras muy divertidas, y yo espero también conectar con eso. Estoy deseando, la verdad, volver a este lugar, poder passear per allí i reencontrar-me con este públic tan bonito que tengo en Inca.
I d'emoció i reivindicació, Xisco, aquest dissabte en el teatre principal d'Inca.
Així és, tothom pendent d'aquesta playlist errante que tindrà preparada en Zahara en aquest concert de dissabte. Tot depèn de com se despertis artista. Hi haurà un concert o no hi haurà un altre, però això és meravellós.
Perquè haurem de saber quin és.
Perquè això vol dir que si d'aquí 2 mesos són de viatge i mos topam en Zahara a Saragossa, poden anar a veure el concert, perquè serà totalment nou.
I veure una
nou.
Cosa diferent, clar que sí. I a Zahara, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé aquest concert de dissabte. Adéu.
Moltes gràcies, adéu. I tu te preguntaves d'on estaves a mi edat. Soy el hombre que sonríe.
Al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiüses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreix-ho a ibizapreservation.org. IB3, tots donam una mà a Ibiza Preservation.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia, viu amb l'equip d'Esports de Sant Joc, el futbol sala i el futbol de primera divisió.
En directe des del Palau Blaugrana, Barça, Illes Balears, Palma Futsal.
I des de l'estadi de Son Moix, Real Mallorca o Osasuna.
Benvinguts a Esports de Sant Joc.
A més, la secció d'entreteniment, diversió i bon ambient.
I en acabar el partit, l'anàlisi tècnica i l'opinió dels millors comentaristes.
Tot Esports de Sant Joc. IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Al quadre d'aquesta tercera hora de programa, 11 i 30 minuts, seguim amb més coses i vos contam ara que en algunes ocasions hi ha infants, fills, que fan de pares.
Father, son, loved as one, in this empty room, spine against spine, yours against mine.
I és que, en teoria, la infància hauria de ser un temps per créixer, per jugar i per descobrir el món en seguretat. Així ho defensa la Convenció sobre els Drets de l'Infant de l'Organització de les Nacions Unides, que recorda que cada infant té dret a ser, senzillament això, un infant. Però a moltes llars això no passa. Hi ha infants que massa aviat assumeixen rols que no els corresponen.
Aquest fenomen té un nom, parentificació. Es dona quan un nino o una nina acaba fent de pare o de mare, moltes vegades sense que ningú ho vulgui, simplement perquè el context familiar és complicat, ja sigui per problemes de salut, de dificultats emocionals o situacions vitals complexes. Aquests infants carreguen en responsabilitats excessives que poden deixar a xisco una petjada profunda.
I avui en volem parlar d'aquesta parentificació a la nostra psicòloga de referència, na Núria García. Núria, molt bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia, molt bé.
Encantats de saludar-te, com sempre, i anem en esbassó del tema d'avui. Tu com definiries aquesta parentificació?
Pues és una inversió de rols, així totalment. Quan els infants assumeixen unes tasques, unes responsabilitats que no corresponen ni per l'edat biològica ni per el nivell maduratiu.
Ho hem de diferenciar, però, no?, de l'ajuda a casa, de manera habitual o sana. Vull dir, hi ha infants que fan tasques, ajuden o fan algunes coses a dins les cases, a dins les llars, dins el cercle familiar, que sí que corresponen, però se diferencia d'aquesta parentificació, no?
Exacte. Per una banda, estan les tasques on ajudam a que els nins vagin guanyant autonomia, vagin guanyant aquest sentit de la responsabilitat, de la convivència, i per una altra banda ja, quan ens hem de carregar de situacions que probablement toquen punts més emocionals o quasi invisibles, no tant una tasca a fer manual, sinó que és una càrrega invisible massa grossa per ells.
I quin tipus de situacions familiars solen portar un nin a assumir aquests rols d'adults? Ho dic per si mos pot posar qualque exemple perquè els nostres oients ho entenguin.
Clar, doncs els exemples que són més clars de veure i que són molt fàcils d'identificar són quan hi ha qualsevol malaltia física i, per tant, hi ha una incapacitat física i se comencen a derivar certes feines en els infants, que el que sol passar és que no només és una tasca, sinó que és el fet d'aquesta càrrega mental d'haver d'estar pendent de tot això, quan en realitat per l'edat que tenen haurien d'estar pendents d'altres coses, no? I per una altra banda, també tota la part quan és més una situació emocional, no? Que realment, quan no hi ha uns pares que poden fer-se càrrec de tot aquest món emocional que està passant, pues hi ha també certes personalitats que són més tendents a assumir-ho i a fer-se càrrec,
segur,
ja de nins.
Segur que Núria ha sentit moltes vegades, en moltes ocasions, allò de que aquest nin és molt madur o aquest nin és molt responsable. No són adjectius que se li atribueixen a infants que estan parentificats, no? Quins signes d'alerta poden ajudar a un adult també a diferenciar la maduresa sana d'una càrrega excessiva?
Pues crec que el primer és que molt de pics ho veiem al revés. No és que nosaltres li donem tasques perquè veiem que és molt madur, és que s'ha hagut de tornar molt madur perquè li hem donat tasques. I des d'aquí es girà totalment. I en quant a els signes, pues, podem veure pràcticament nins que no juguen, que no tenen temps d'oci per imaginar, per crear. A nivell de son també afecta moltíssim el rendiment acadèmic, tota la part social.
Clar, tot això seria un conjunt d'elements que ens donen a entendre que aquest nin pot estar parentificat, però quines conseqüències pot tenir aquesta parentificació a curt o llarg termini, tant en l'àmbit emocional com cognitiu o social?
Pues a curt termini el que veiem és que són persones que no han pogut viure l'etapa on havien de ser protegits, cuidats i on havien d'explorar tot el món des de la creativitat i des de l'innocència. No l'han pogut viure i llavors són adults que, independentment de que puguin ser molt madurs perquè compleixen molt, hi ha una gran immaduresa emocional perquè no hi havia un sostén quan ells eren nins. I a llarg plaç el que veiem són persones que s'identifiquen tant amb aquest rol de fer i d'encarregar-se que, clar, han assumit que són estimats per això. I a la llarga costa molt.
No, disculpa, t'anava a dir no, perquè també és cert que es tendeix, moltes vegades es tendeix a donar-se culpa als pares, no? La culpa d'això és dels pares, la culpa d'allò altre és dels pares. Però, clar, en aquest sentit o en aquest context també s'ha d'explicar que aquest fenomen no passa per negligència, sinó, com dèiem, per aquests contextos difícils, per una malaltia, per una situació concreta emocional, per situacions vitals complexes, vull dir que un pare segurament no cerca parentificar en el seu fill, o sí?
No, per suposat que no. Sempre assumim que, excepte en casos de negligència, que per suposat que sí, els pares fan el millor que poden amb els recursos que tenen i de vegades ells mateixos varen ser nins que s'havien d'encarregar de coses importants a casa de molt petits i no han sabut veure que això no és el que l'infància necessita i, per tant, reprodueixen això, òbviament, amb cap intenció de fer mal a l'infant.
Clar, i això, hi ha manera de prevenir-ho? És a dir, tu dius, clar, a vegades tenim tendència a repetir models de conducta que hem estat nins parentificats i tendim a parentificar els nostres fills perquè és allò que hem viscut és allò que hem viscut a casa. Però hi ha manera de prevenir, de qualque manera, no convertir els nins en petits adults abans d'hora?
Crec que, per una banda, és una tasca de divulgació dels professionals que fan feina a la infància de deixar molt clar què és el que la infància necessita. Quines són aquestes necessitats, això per una banda. I després també hi ha d'haver una feina personal per part dels adults, dels pares, perquè no només basta saber què és el que el nen necessita, si un no ha fet una feina interna, és molt complicat poder donar això, poder donar totes aquestes demandes quan nosaltres hem estat molt desemparats i estem com a buits d'aquest amor que havíem de rebre a la infància.
Clar, i el límit entre un nin que col·labora i un nin parentificat, ho dic perquè tens la sensació de que a certes èpoques, quan un nin tenia un familiar malalt a casa, tenies un predit, també se demanava l'ajuda dels infants per, entre tots, tenir cura de com anava la casa. I això ho veiem fins a cert punt normal, perquè sempre i quan se respectessin certs límits. O, per exemple, jo què sé, nins que feien part d'un negoci familiar, lo típic que ajudaven és el negoci familiar. Clar, això també és donar-los responsabilitats que no els hi pertoquen. Quina és la línia que separa que vulguem tenir uns fills independents, madurs, capaços i que sàpiguen fer de tot amb un nin parentificat?
Jo crec que hi ha diversos punts de diferències. Primer és que aquestes tasques no desplacin els espais propis de l'infant. És a dir, que per complir aquest rol o aquestes responsabilitats no quedin de banda els moments d'infant. Per una altra banda, també, que sorgeixi des de ses ganes, des nin, des del desig d'ajudar, de col·laborar, però no des d'una obligació o no des d'una responsabilitat. I molt més encara que en el cas de que no se vulgui col·laborar no s'empleï com a càstig o com a forma de donar un menyspreu en el valor del nin.
Núria, precisament tu fas feina en temes de criança, en temes de família, d'infants, de joves, d'adolescents. Quines eines o quin tipus de teràpies, no, se poden utilitzar o són més útils per revertir la parentificació en aquesta infància i quin paper juguen també, no sé si per exemple contes, jocs o altres eines o altres projectes i símils en aquesta intervenció?
Pues per una banda, crec que la part més terapèutica és donar espai a anomenar allò que ha viscut aquell infant, que probablement ara és un adolescent o un adult, donar nom a això que va viure, sí, efectivament, va estar parentificat, i això allibera molt, perquè saber el que m'està passant o saber el que vaig viure i que qualcú ho vegi ja és molt sanador. I per una altra banda, després a mi m'agrada veure tot l'escenari complet, és que probablement mamà i papà venien d'espais on no varen saber fer-ho d'una altra forma. No? I poder veure que no hi ha una intencionalitat i que fins i tot si se comparteix amb els adults que en aquell moment no varen identificar, hi ha una reparació, hi ha una disculpa, hi ha un bé, idò, ara què puc fer per tu per reparar això, crec que forma part tant de la feina a fer amb els més joves com amb els que ara són pares.
I què passa amb els adults, no? Que van creixent sense ser sostenidors de la seva família? També no sé si se pot fer feina en aquesta ferida a teràpia, precisament perquè aprenguin que són ells els adults i els fills són els que han de fer d'infants, no?
Així és, ha resumit perfectament la feina de moltíssimes de les sessions de teràpia. És el fet de dir, bé, ara mos toca col·locar-nos en el lloc en el que estem, ara som els adults, som els que hem de protegir, hem de cuidar, hem de ser aquest sostén, i per això és imprescindible poder sanar que jo no ho vaig tenir. I aquesta banda, clar, que qualcú vegi aquest dolor i que te pugui acompanyar a processar-ho, és importantíssim.
I de Núria García, quasi, quasi, ja ho has dit tot, vull dir que està molt bé que també en parlem, perquè són qüestions que moltes vegades passen desapercebudes, però, com d'en Xisco, no? Els infants han de ser infants i tenen dret, no?, a poder jugar, a poder crear, a poder gaudir de la seva infància, i malauradament a vegades no ho poden fer. Moltes gràcies un dia més, no?, per passar per aquest programa i per explicar-ho també com ho fas sempre.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Fins una altra.
Fins una altra.
These tears, guess I'm still your child. Out on the moors, we take a pause, see how far we have come. You're moving quite slow, how far can we go? Father and son,
El dia, IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és Dial.
El Consell de Mallorca obre les portes del Centre Libertas,
un servei d'atenció psicològica, social i jurídica a dones víctimes de violència sexual i a les persones del seu entorn.
Som a la planta 13 de la Torre de Cima de Palma, de dilluns a divendres de 8 a 8 i tots els dies de l'any, les 24 hores, al 984 2310.
Perquè davant la violència sexual no estàs tota sola.
Entra, t'acompanyem. Centre Libertas.
Un projecte del Consell de Mallorca.
Finançat amb fons europeus Next Generation.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la càrcel.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IV3 Ràdio. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment varen existir? Quantes serien? On estirien? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
El dia, i Betres Ràdio.
I 45 minuts d'aquest dimecres, ja a rec de final d'aquest programa. Normalment és els dimarts quan dedicam aquesta darrera part del programa a parlar-vos d'actualitat de Menorca amb Clara Aymamí. Però aquesta setmana ho fem en dimecres per poder parlar de Manjua. Clara, bon dia. Avui programa gastronòmic, no?, en aquesta darrera part del programa d'avui. Com estàs?
Bon dia, Edo. Sí, i si ratlles de recta final sa que està fent avui el jove cuiner de Ciutadella, en Joan Taltavull, perquè està en plena celebració del certamen europeu Young Chef Award, representant sa gastronomia menorquina, perquè ell va ser el guanyador del jove xef menorquí. Ell és el jove xef menorquí 2025 i, per tant, està formant part en aquest certamen. Bé, jo és que ja m'emociono. Només de pensar, ja tinc ganes de saber a veure en Joan com li està anant, i tenim comunicació amb en Jaume Gomila. Ell està acompanyant en Joan com a cofundador de Menorca Regió Europea de Gastronomia 2022. Jaume, com estàs? Com esteu?
Bon dia. Moltíssimes gràcies per ser convidada i per ser connexió. Realment estem molt emocionats. Ara mateix en Joan és dins la cuina i està cuinant la versió innovadora de l'arròs de la terra.
Conta'ns, va, aquest concurs, per aquells que no coneguin, té una recepta escollida. Enguany aquest plat arròs de la terra és el plat amb què es representa la gastronomia menorquina i s'ha de cuinar en dues versions. La versió tradicional, que ho va fer ahir, i avui està amb aquesta versió innovadora. Conta'ns, Jaume, com és aquesta estructura de certamen?
En efecte, ahir va fer, com els altres candidats i candidates, va fer la versió tradicional. Va ser molt curiós perquè tots els plats eren molt estacionals, en aquest sentit molt bé, i avui és el dia que realment puntua i hem d'innovar, no? Hem d'innovar aquesta recepta de les nostres àvies i dolent els nostres temps, i ara està dins la cuina i ara d'aquí una estoneta sortirà a presentar i no sabrem fins demà el desenllaç.
Ai, 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 quins nervis, com els durs els nervis.
Jo vaig dir ahir que vinguin tots els nervis cap a jo. No, jo el veig molt tranquil, és un al·lot molt serè, és el nostre setè jove xef. La veritat és que ja duim una trajectòria, també vull donar les gràcies als mentors, als professors d'anglès, vull dir que ja sabem com fer-ho, diguéssim, i amb un al·lot com en Joan, que té aquest orgull pel producte local, aquest respecte pel patrimoni gastronòmic, que sempre vol aprendre i superar-se, i dur amb aquest honor el nom de Menorca i per extensió de les Illes Balears, és un orgull per tots.
Aquest aquest European Young Chef Award s'està celebrant a Sant Pol de Mar, a Barcelona, perquè és la seu escollida enguany per que se celebri això. Aquest certamen és un certamen que es fa en les regions europees de gastronomia. Cada any és en un lloc diferent i és aquest certamen que ve després d'escollir el jove xef menorquí, que es fa aquí a la nostra illa, i que el que vol és això, promocionar la gastronomia amb plats tan tradicionals de receptari nostre que els joves cuiners han de fer amb una versió tradicional, perquè sense cebre la versió tradicional d'un plat, Jaume, no es pot innovar. És important aquestes arrels per poder tenir cuiners com els que tenim avui en dia que innoven dins la cuina.
En efecte, nosaltres a Menorca, d'ençà que vam començar aquest viatge l'any 2018 per esdevenir regió europea de gastronomia, hem comprès molt bé l'importància de la protecció integral del patrimoni gastronòmic. Considerem que això és fonamental i, per tant, tot aquest coneixement que cada generació es va perdent, hem de remar en sentit contrari per poder-lo preservar. I qui millor que joves xefs que són el present i que són el futur, no? I ells són capaços de fer aquestes receptes tal com estan registrades en els nostres receptaris, que són molt significatius dins l'àmbit global, tenim uns receptaris molt importants, i després s'abrarà fer atractiu per nous paladars. I vull dir que aquesta combinació és molt de tradició i innovació. Ells la tenen molt clara i m'ho sorprenen, cada any m'ho sorprenen. Jo que ho he vist tota aquesta evolució, us puc assegurar que el llistó és dalt de tot ara mateix.
Clar, perquè quan comença tota s'aventura amb en Joan Taltavull, perquè són 7 anys, cada any hi ha hagut un representant diferent, un jove xef menorquí, que aquí comença quan se fa el certamen aquí a Menorca, i després són mesos i mesos de preparació per al jove xef menorquí amb uns mentors que m'ho comentaves antes. Qui són?
Na Sílvia Anglada i Antoni Tarragó, i després en Henrik Brian Ziegers, és professor d'anglès, i entre, bueno, és una feina en equip, en definitiva, però sense aquesta mentoria realment no seria possible. També vull agrair en els mestres, en els professors de l'escola, de les escoles, que sempre també són darrere. Vull dir que és una feina molt transversalitzada i tothom posa el seu gra de sorra, no? Els nostres investigadors també sempre donen un consell, un bon consell. Hem après a fer feina junts, no?, durant tots aquests anys, i que junts som molt més forts, i tots ens ho estimem molt, ho fem amb molta passió. Jo crec que la passió és el gran motor per poder aconseguir canvis que siguin realment rellevants.
I quantes persones més o manco hi ha? Fes-nos un poc d'ulls d'aquest certamen que estàs seguint des que va començar, que va començar el 24, i que demà sabrem finalment qui serà el sí. European Young Chief Award 2025. Hi ha molta gent. Quin és l'ambient que es viu?
Hi ha un ambient bueno, d'excitació general, no? Entrades i sortides. Jo pensava, vam, si això serà bo perquè obren i tanquen portes, i és normal, no? El jurat entra dins la cuina, surt. Hi ha 9 candidats, però jo sempre dic que tots són guanyadors. És a dir, tots els joves xefs que es converteixen en ambaixadors tant de les regions europees i mundials de gastronomia com de la regió d'on pertanyen, es converteixen, ja han guanyat, perquè ja han fet aquest pas i els hi deixa una empremta en el cap, en el cor, en la manera de fer feina i a lluitar per la sobirania alimentària, que realment és un moviment de recuperació d'un dret humà, d'un objectiu de desenvolupament sostenible i d'un acord d'aspecte verd. Vull dir, una cosa tan essencial com poder menjar, i poder menjar idòniament bé, no? Que molta gent, no tots són l'excepció, realment. Són de la poca població del món que menja i menja bé. Vull dir que realment jo crec que és una encomanda molt important i és un moviment que s'està estenent per tot el planeta, gràcies a Déu, i els joves, jo, per això són autèntics herois.
Una aventura, una experiència que és una experiència que se suma de manera molt positiva a la seva feina. Al final estan aprenent qüestions que li aniran molt bé, en aquest cas en Joan, perquè ara haurà de defensar el seu plat avui en anglès. Per tant, hi ha hagut tota aquesta feina amb el professor d'anglès, en Hendrik, que li ha estat ensenyant per defensar aquest plat davant d'un jurat europeu, i a més aquest jurat, que són ulls de certamen, han de veure que tingui un bon aprofitament d'aliments, que tingui una bona organització a sa cuina, que tingui una higiene, al cap i a la fi tot això és el que es troba en el seu món laboral.
Efectivament, hi ha un creixement personal i professional de cada jove xef, i després hi ha aquesta dimensió col·lectiva. Vull dir que té molts de nivells, no? Jo crec que és un... Al final, la competició és secundària. El que importa és que d'aquí surten amistats per tota una vida, surten intercanvis per poder fer pràctiques a altres regions, i sens dubte en Joan. Ja us puc dir que en Joan d'avui ja ha crescut molt respecte d'en Joan que va guanyar Menorca, i segurament encara veurem cada vegada la seva millor i millor versió. I és un orgull per tots.
Gairebé fa un any que va començar tota aquesta aventura per en Joan, no? I que al cap i a la fi són molts mesos de feina.
Sí. Ha fet una... És que, clar, tots ho combinen amb estudis, amb feina de temporada, després preparat sec. És que si ho vols fer amb tots els ets i els uts, és molta feina. I dona gust. És que en Joan és una persona que segurament tindrà ocasió de veure-lo quan torni a qualque esdeveniment o a qualque show cooking. No us perdeu allò que sap fer, perquè ho fa amb un talent indescriptible.
en Joan Taltavull, que pren el relleu de Òscar Roca i la seva panadera de Bé, que va participar el 2024 a Sicília, i després també el relleu d'en Pau Cintes el 2022, jove xef menorquí 2022, i ell va guanyar també l'European Young Chef Awards, i després na Cristina Pons el 2023. Bé, una gran quantitat de joves xefs en aquests 7 anys que duis d'aquesta aventura i que, com bé diu Jaume, al cap i a la fi en Joan, passi el que passi demà, ja és guanyador, perquè és una experiència que s'emporta i que de ben segur li donarà també una forta embranzida en el seu, a la seva professió de xef.
Sí, a més, aquesta generació és una generació que és col·laborativa. Jo entenc que hi va haver un moment quan els cuiners van passar a ser xefs, a tenir aquest estatus més de consideració, de percepció social, cadascú obria el seu restaurant d'alta cuina i començava a haver més competència, no? Però, en canvi, ells no. Ells és una generació generosa, que treballen junts, que gaudeixen. Com ho fas de fer 4 mans, de fer aventures conjuntes? Jo crec que tenim un present molt polit. Sí que és bé que hi ha reptes alimentaris que s'han d'abordar, sens dubte, i hem de, amb això hem d'insistir molt, que no hi pot haver gana. Vull dir, fam zero és una cosa que l'hem de tenir molt present, i que després a l'altre extrem hi ha salta cuina, però entremig hi ha una importància de sector primari, que sempre hem de cuidar la gent del camp, la gent de la mà, hem de cuidar els cuiners i hem de cuidar també la gent que està a sala, que són de moment els grans oblidats i que també haurien de procurar ajudar-los a fer aquesta transició per poder explicar tot aquest relat del territori, no?
I d'una forta abraçada a en Joan, sobretot, que sigui el que sigui, des de Menorca estem tots pendents i que li vagi molt bé. Demà, Jaume, ho sabrem, demà dijous.
Sí, avui encara ja no ho sabrem. Jo avui us diré tan pres com sigui. Moltes gràcies per tot aquest carinyo que rebem de Menorca i de Balears.
T'enviem un missatge a tot d'una, ho sapigueu, i una forta abraçada a en Joan, als mentors, na Sílvia i Antoni, tot l'equip, tota la comitiva també de Fundació Foment del Turisme de Menorca, que són a Sant Pol de Mar en aquest European Young Chef Awards. Forta abraçada per tu, Jaume.
Moltíssimes gràcies, una abraçada a totes i a tots.
Igualment, idò, ja ho veus, que aquí tenim nervis, Joana?
Sí, no, nervis,
faran... sí, molts
i tenim
nervis,
ganes de conèixer resultats. Moltes gràcies, Clara, ara tot una tornem a parlar amb tu, però primer fem un cop d'ull als continguts dels postres. Miqui Teus, bon dia, com estàs?
Bon dia.
Imagino que avui tornarem a parlar un poquet del Palma Futsal, no?
Idò, sí, perquè hi va jugar el partit d'anada del 8 de final de la Champions, va empatar a 2, no és un mal resultat ara, dia 5, de divendres 5 de desembre, a Son Moix ja es decidirà aquesta eliminatòria en el partit de tornada. També saben que el conjunt mallorquí jugarà la Supercopa d'Espanya dia 3 de gener contra Movistar Inter, una Supercopa que també es disputa a Son Moix. Sabrem la darrera hora del Mallorca amb el nostre company Toni Fuster, escoltarem el jugador vermell, Samu Costa. També a Eivissa ha parlat un dels jugadors importants, Bebé, de la situació de l'equip, també l'escoltarem i entrevistarem Lorenzo Fluxà perquè ja ho té tot a punt per disputar el seu quart Dakar, que comença el dia 4 de gener.
I llavors, escoltam, a partir de la 1.
Molt
gràcies,
bé, fins més tard, adéu.
Fins més tard. I tornem a saludar la nostra companya Clara Aymamí, perquè també ja fa feina en els continguts que ha de tractar a partir de les 12 a la desconnexió insular del dia Menorca. Bon dia de nou, Clara.
I d'avui ens visitarà el Dia Menorca en Manuel Martínez. Ell és el nou president de l'Associació Oli de Menorca, un oli que està en plena producció i que serà la primera producció que ja tindrà la seva etiqueta d'indicació geogràfica protegida. Després parlarem amb la ginecòloga de l'àrea de salut de Menorca, la doctora Míriam Ribas, sobre l'increment dels avortaments a la sanitat pública menorquina i del pla estratègic d'anticoncepció que pretén revertir aquesta tendència. Avui és dimecres, per tant, tenim la nostra habitual secció dedicada als comensos emblemàtics. Avui entrarem a descobrir la història del forn Can Marc de Ferreries.
Molt bé, moltes gràcies, Clara. I a Eivissa i Formentera, Nieves García, que teniu preparat per avui?
Bon dia. Nosaltres avui començam el programa parlant de la falta d'oncòlegs a l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera amb la presidenta de l'associació Pitiusa d'Ajuda a Afectats de Càncer, Maribel Martínez. Després, el regidor de festes de l'Ajuntament d'Eivissa, Fran Torres, ens explicarà en detall totes les propostes que han organitzat per celebrar el Nadal. Més tard, obrirem un nou calaix del Gabinet de Curiositats del periodista i divulgador Ivan Llarza i acabarem prenent la temperatura de l'actualitat amb una entrevista de la nostra companya Ivonne Aranyó, que avui parla de la mobilització convocada pels autònoms per aquest diumenge.
Molt de continguts també per al programa d'Eivissa i Formentera, i a Mallorca, Joan Ferrés, no serà un manco, no?
No, efectivament, perquè d'entrada avui jugarem una estona amb un joc de taula ben curiós que es diu Possessions, i l'ha creat l'humorista Rubén García, i estan ben contents perquè ens visitarà per parlar d'aquest joc i per jugar també una mica. I també rebrem més visites, la de Sion Catsana i el DJ Sebastià Ribot, que ens presentaran en exclusiva el single Mallorcan Way of Life, un single que segur que sonarà en els propers mesos. I tindrem temps per visitar el Parlament Europeu, perquè això és el que han fet alumnes de l'Institut de Palma Nou Llevant. Ens contaran, després d'aquesta visita, com ha estat aquesta experiència.
I estarem molt pendents, sobretot, d'escoltar en Sion Catsana, que segur que molts delectarà, segurament, en qualque glosa de les seves. Nosaltres ho deixem aquí, són les 11:59 minuts, ja sabeu que a partir de les 12 actualitzem les notícies amb els serveis informatius d'aquesta casa, i a continuació les desconnexions insulars del dia. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora i aquí, a IB3 Ràdio. No mos falteu. Adeu. Never seen this, 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 never seen